La vostra radio.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports habituals, naturalment. El Toni Olivella, que porta tots els comandaments, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà perquè la cosa no és fàcil, i la Goretti Martínez, que ens porta tot el tema de les internets i les xarxes i tot això, i la web de Ràdio Vilafranca pel que fa a aquest programa, que, com ja sabeu, explora i intenta explicar una mica, amb unes històries breus, explica una mica cinc fets de la setmana que tenim pel davant, no? Però sempre comencem amb una cançó.
Tot és com un joguet nou. Hi ha molta feina, junts ho fem tot. Passen els dies, neta la cara, els ulls li brillen, avui tot és de color. La nit retorna, la renyorada, sopars i festa, tot és on els somnis tornen avui al teu món. I si t'agrada, breta una gerra i brinda perquè el temps ens deixi allà on som. No tinguis pressa, disfruta-ho tot. A can no hi faltis, tu hi tens una casa on les grans portes deixen passar-hi a tothom. I si ho respectes, ja el temps s'escapa.
El temps s'escapa.
Aconseguiràs fer de la vida el somni nou. No és un viatge. No se t'oblidi.
No se t'oblidi.
No se t'oblidi. No se t'oblidi.
No se t'oblidi.
Avui voldria parlar d'autopistes, però voldria parlar abans de les autopistes, perquè molt abans de les autopistes, en el món aquest europeu en què vivim, es van posar, no diria que de moda, però es van utilitzar els canals navegables. I resulta que tal dia com avui, el 20 de juny de 1895, s'obria oficialment el Kaiser Guillem II d'Alemanya, obria oficialment el canal de Kiel. El canal de Kiel és encara avui en dia, és un canal que et va del Mar del Nord al Mar Bàltic, Dinamarca, Sabeu que Dinamarca fa com un bolet que surt d'Europa? Doncs a la base hi ha un canal que travessa aquell lloc més estret i que permet no haver de donar tot el tom a Dinamarca. Pots anar-hi directament. Bé, doncs, tal dia com avui, insisteixo, el 20 de juny de 1895, el Kaiser Guillem II inaugurava aquest canal de Kiel, que a hores d'ara, molta parlar del canal de Suez i del canal de Panamà i tot això, és el canal més transitat, és el canal més transitat del món. Més transitat del món, insisteixo. Més que el canal de Panamà, més que els altres. Bé, aquest canal, o aquesta tècnica dels canals, és, no diria que tan antiga com l'home, però... Bah, perquè un canal què és, en el fons? És una via d'aigua creada de forma artificial, naturalment, perquè si no seria un riu, o seria, si té aigua sempre seria un riu, creada de forma artificial que permet que aigua d'un lloc passi a un altre i, per tant, com que passa aigua, poden passar els vaixells. Això és tan, insisteixo, que és tan antic com perquè, per exemple, Leonardo da Vinci ja va dissenyar i va començar a posar en pràctica tota una colla de canals al voltant de la ciutat de Milà. Encara existeixen aquests canals, eh? Uns canals que connectaven la ciutat amb el riu Ticino i amb el riu i amb l'Adda, permetent així que poguessis anar des de Milà fins al Lago Maggiore, el llac Major, i també fins al riu Po, i del riu Po poguessis anar fins a l'Adriàtic. Per tant, diguem-ne, era un canal que permetia travessar tota la Itàlia del Nord. A part d'això, altres havien fet canals al voltant de les ciutats, per dintre de les ciutats, fins i tot. Carreteres, recordem els canals d'Amsterdam, recordem els canals de Venècia, clar, Venècia potser és d'això, no? Per tant, abans que les autopistes, abans que els ferrocarrils, hi havien els canals, que anaven en barcos petits, en barcos d'aquests de poc fons. El canal del Midi, tots aquests canals que hi ha per tota Europa, són la prova de que l'home va dir, home, caminar és cansat, doncs mirem de fer-ho d'una altra manera. I si podem aprofitar aquests conductes d'aigua, doncs, escolta, tirem pels camins d'aigua. I, clar, el canal de Kiel aquest no va ser una excepció, no és una excepció. Tradicionalment, originalment, el que es feia amb aquests canals era comunicar un riu amb un altre. Per tant, tu anaves amb una barqueta per un riu determinat, arribaves al canal, sorties pel canal, anaves a l'altre riu i per allà continuaves. És a dir, era una manera de fer camins. Això es va posar de moda al segle XIX, XVIII i XIX, i van començar a fer canals per tot arreu. Fixeu-vos, era precedent perquè moltes vegades algun d'aquests canals, quan després va arribar el ferrocarril, doncs es va assecar i es va utilitzar precisament perquè hi passés el ferrocarril, perquè tenia l'avantatge, els rius ja sabeu que tenen de vegades els cursos més o menys sinuosos, tenia l'avantatge doncs que eren rectes, els feien rectes. Llavors aquest canal de Kiel comunicava, o comunica, el mar Bàltic, insisteixo, amb el mar del Nord. I travessa tot el nord en aquests moments de Dinamarca. Però en el moment en què això es va fer, el començament era quan encara Dinamarca i Suècia formaven una sola nació. Es va fer en part. Se'n va fer un tros, comunicant el Mar del Nord amb un riu que després desembocava al Bàltic. Per tant, només en van fer un tros. Però, clar, van fer una cosa estreteta i podien passar vaixells petits, vaixells de que ara en diríem de recreu, vaixells de fins a 30 tonelades. No gaire, això, no és gaire, Són vaixells petits. I aleshores, bueno, això va començar, va anar tirant. Quan resulta que llavors va haver-hi totes les guerres del segle XVIII a Europa i tal, i resulta que tot allò va passar a mans d'Alemanya. I Alemanya es trobava amb un problema que tenia costa al mar Bàltic i costa al mar del Nord. I, per tant, les dues flotes, les dues armades, doncs estaven una per controlar les lluites amb Rússia i l'altra per controlar les lluites o baralles que poguessin tenir amb Anglaterra. I aleshores van dir, escolta, saps què hem de fer aquí? Aquí hem de fer un canal. Per què? Perquè, si no, cada vegada hem de donar el tomb. I, en canvi, si fem un canal, que necessitem més barcos per lluitar contra Rússia, doncs cap allà. Que necessitem més barcos per lluitar contra Anglaterra, doncs cap allà. I van començar a construir aquest canal que, com deia, el 20 de juny de 1839, el Kaiser Guillem II inaugurava al costat del Mar del Nord. Va travessar tot el canal i l'endemà va fer la inauguració a l'altra banda. I per comptes de posar la primera pedra, doncs es va dedicar a posar l'última pedra d'aquest canal de Kiel, que insisteixo que avui en dia encara és el canal més transitat de tot això. Però clar, aquest canal del món, aquest canal quedava sota jurisdicció alemanya. I van fer un tractat i van dir, doncs podran passar tots els països que no estiguin en guerra i tal. Clar, va arribar la Segona Guerra Mundial, la cosa es va complicar, la cosa es va embolicar, i al final de la Segona Guerra Mundial es va decidir l'estatus que té avui, que és un canal absolutament internacional, obert a tothom. Tothom hi pot passar. L'única limitació és que, tot i que el van fer ja una miqueta més gran, encara els grans petrolers i els portaavions no hi poden passar. De juny de 1970, l'any que mora a Jakarta l'expresident d'Indonèsia, Ahmed Sukarno. Ahmed Sukarno, que va ser president d'Indonèsia. Però què és Indonèsia? Bueno, Indonèsia, ja sabeu que és aquell conglomerat d'illes, Sumatra, Borneo, Java, etc., que hi han allà al sud-est asiàtic, i que on l'any 1512, el 1512, van arribar els primers europeus. Eren portuguesos, eren comerciants, encapçalats per Francisco Serrao, i que intentaven aconseguir el monopoli de la nou moscada, del clau, és a dir, de les espècies en general. Van poder-ho fer durant un temps, però el 1602 van arribar els holandesos. I va arribar, amb els holandesos, va arribar, era una companyia privada, la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals, que va dir, escolta, portuguesos, aneu cap a casa, nosaltres ja ens en fem càrrec, i es va convertir amb el dominador de la zona. Quan el 1800 va quebrar econòmicament aquesta companyia neerlandesa i es va dissoldre, el govern dels Països Baixos va establir aquella zona com les Índies Orientals neerlandeses com una colònia nacionalitzada. O sigui, per tant, allò era Indonèsia holandesa, per dir-ho així. en aquest període, primer fins a aquest moment, Holanda havia quedat només amb la costa, amb els llocs on embarcava les espècies i poc més. Però a partir d'aquell moment doncs ja va voler i va començar a ocupar el territori, amb la qual cosa va provocar revoltes entre la població, sobretot a la illa de Java, cada vegada més complicades. Es va aguantar pràcticament el primer quart o fins que va arribar la Segona Guerra Mundial, allò, bueno, Holanda ho va poder resistir, però quan va arribar la Segona Guerra Mundial va haver-hi la invasió i l'ocupació japonesa, que va fer fora els holandesos, i els japonesos, una mica per fer-se'ls simpàtics, van animar el moviment independentista, encara que ells manessin i tot això. I, per tant, dos dies després de que el Japó es rendís, va sortir un senyor, el Sukarno, ara en parlarem, que va declarar la independència i que va ser nomenat president. Holanda va intentar recuperar el control, però finalment, el desembre del 49, va concedir la independència per pressió internacional i va reconèixer Indonèsia com a país. Qui era Sukarno? Sukarno, que és el que va aconseguir això, era fill d'un mestre d'escola que va anar amunt i avall, com seguint el seu pare, clar, naturalment, durant la seva joventut i infantesa, i que va coincidir cap al final de la seva joventut amb un personatge, un futur independentista, no es canseu, Chokroaminoto, que li va introduir totes les idees d'independentisme i de tal. Però ell anava més per tècnic, anava a estudiar arquitectura, va començar l'any 21, es va graduar l'any 25, però inquiet i ric també, tenia calés, el 1927 va fundar el Partit Nacional Indonesi, que defensava la independència. És detingut l'any 29, és alliberat l'any 31, és desterrat a Sumatra l'any 39 i al final, quan arriben els japonesos, com deia, per fer-se'ls simpàtics, l'alliberen i li donen fins i tot alguna que altra responsabilitat durant la Segona Guerra Mundial. Quan s'acaba la Guerra Mundial, el 17 d'agost de 1945, Sukarno què fa? Proclama la independència d'Indonèsia. Proclama i dirigeix la guerra, llavors, contra els Països Baixos, contra els holandesos que estan allà, i porta les de guanyar, coneix el territori, té la gent a favor seu, i finalment, doncs, l'any 1949, quatre anys més tard, aconseguirà, com deia, la independència. Però no en té prou només amb la independència, sinó que ell intenta introduir una veritable filosofia política que bateja com la pancasila i que es basa en cinc principis. És a dir, l'Estat creu en un Déu suprem i, per tant, unifica totes les religions. L'Estat té un sentit d'humanitat justa i civilitzada, per tant, respecta, en teoria, els drets humans. L'Estat té una consciència de nació i, per tant, declara la unitat d'Indonèsia com una sola nació. L'Estat vol un sistema modern i, per tant, fa una democràcia guiada pels representants del poble i l'Estat vol fer un estat just, és a dir, la política vol fer un estat just, amb la qual cosa proclamen la justícia social. Bé, tot això està molt bé, els primers anys funciona, però al final, com que ell ja veu que no se'n surt, el 1956 decideix primer suprimir tots els partits i el 1959 institueix el Sukarno una cosa que se'n diu la democràcia dirigida, és a dir, una forma encoberta de convertir-se en dictador. Això ho fa l'any 59, aguanta un quant de temps fins que el 30 de setembre de 1965, amb l'excusa d'un suposat cop d'estat que ha intentat el Partit Comunista i que ha fallat i que hi ha hagut aquí els Estats Units pel mig i ha reprimit molt, hi ha hagut més de 500.000 morts en la repressió de la revolta, doncs el general Suharto fa un cop d'estat i el fa fora, li exigeixen que deixi les seves funcions i el substitueix amb el Sukarno, s'assembla bastant el nom, com a president, i amb ell el tanquen a la seva casa fins que mora el 21 de juny de 1970, és a dir, està 4 anys tancat a casa. Mora, com dic, el 21 de juny de 1970. El Suharto acabarà igual, però serà l'any 1998, el derrocaran, i hi haurà un nou president en funcions que farà una constitució, que farà unes eleccions que, curiosament, guanyarà la filla del Sukarno, que serà elegida president. Roda el món i torna al Born.
Get back to where you once belonged.
Vull recordar el que va passar a l'any 1940, perquè quan parlem de la Segona Guerra Mundial hi ha un moment clau en tota, en tota aquesta història, en tot el devenir de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, que és quan França, diguem-ne, rendeix. Quan França rendeix, Alemanya ja ha consolidat tota l'expansió cap a Orient, Polònia, etc., i al mateix temps doncs, ha començat ocupat França, i es produeix en una situació, en unes circumstàncies bastant curioses que m'agradaria recordar. A veure, anem per parts, que deia una llevadora. Quan Alemanya decideix envair Polònia, hi ha tota la història, Hitler, tal, i envaeix Polònia, França i Gran Bretanya i el Regne Unit li declaren la guerra. Però diguem que li declaren la guerra d'una manera així, de dir, ai que et pagarem, ai que et pagarem, perquè pensen, mentre no la cosa no vagi... I, de fet, durant 7 mesos hi ha un període, que els historiadors en diuen de la guerra en broma, en el qual intercanvien declaracions. Ets un invasor, ets dolent, doncs tu, doncs mira que tu, doncs mira que jo i tal i qual. I durant aquests 7 mesos els alemanys intenten posicionar-se. Per exemple, tenen un problema amb la SER, necessiten a SER per fer tanques, per fer vaixells, per fer tot això, i a la SER els hi ve bàsicament de Suècia. I per tant han de controlar Suècia, i per tant envaeixen Suècia. I els anglesos intenten protegir Suècia, però no ho aconsegueixen i tal, no? I mentrestant, els aliats, els francesos bàsicament, amb l'ajut dels anglesos, teòricament, preparen, perquè ja ho veuen a venir, que quan acabi totes aquestes operacions a la banda est, doncs el Hitler començarà a venir cap a casa nostra. I estan preparen totes les accions. Tenen la línia Maginot, han construït la línia Maginot, que teòricament els ha de defensar, però tenen el flanc nord, és a dir, els Països Baixos i Bèlgica, Holanda i Bèlgica, tenen aquella part que no l'acaben de tenir controlada, però esperen que els holandesos i els belgues ja els defensaran, i en tot cas, com que hi ha molts canals, ja tallaran les comunicacions i tal, i es concentren a la línia Maginot. De fet, els alemanys és la idea que tenien. Atacar la línia Maginot, desbordar la línia Maginot, tirar endavant, però... Curiosament, hi ha un accident d'un avió, cau un avió alemany a Bèlgica, i aquest, però un accident normal i corrent, eh? un avió que s'espatlla i cau. Però aquest avió portava tots els plans i totes les informacions, o una còpia de les informacions, de tot aquest pla d'atac. I els alemanys diuen, malament, aquests ens han fotut, aquests ara ens han descobert, i nosaltres, si ara ataquem directament la línia Maginot, ens estaran esperant. I aleshores diuen, calla, saps què farem? Per comptes d'atacar a través de contra la línia Maginot, passarem pel nord, passarem per Bèlgica, passarem per Holanda i tirarem endavant. Bèlgica, mentrestant, s'ha declarat neutral, amb la qual cosa els aliats diuen, hòstia, ara haurem de protegir, però bueno, ja ho farem, no? I bé, dit i fet, el dia 10 de maig de 1940, els alemanys llencen la seva ofensiva cap a l'oest. És a dir, llencen la seva ofensiva cap a França, però la llencen cap a França passant per dalt. És a dir, envaeixen Bèlgica, envaeixen Holanda, per la part nord, amb una maniobra de distracció. És a dir, fan veure que entren per allà, perquè diuen, d'aquesta manera, totes les forces aliades aniran cap al nord i aleshores nosaltres atacarem per les Ardenes i els deixarem en fora de joc, els deixarem tancats allà a la banda de dalt. I dit i fet, així funciona la cosa. És a dir, ataquen pel nord, les forces franceses, bàsicament, insisteixo, perquè els francesos sí que van donar el callo, els anglesos s'ho estaven mirant, van cap al nord i aleshores ataquen per la part més a baix, per les Ardenes, surten de les Ardenes i van fins a l'Atlàntic, amb la qual cosa tots els que han passat cap a Holanda, tots els que han passat cap al nord de França, les tropes que han passat cap allà, queden aïllades, 340.000 soldats o més, pràcticament 500.000 de soldats queden aïllats allà. Però quan els alemanys arriben a la costa de l'Atlàntic, ells ja han acabat la feina, els panzers, els tancs i tot això ja han acabat la feina, i diuen, bueno, doncs ara que vingui l'aviació, perquè el pla és que llavors l'aviació bombardejarà i bombardejarà i bombardejarà. I l'aviació s'entreté. I mentrestant els aliats organitzen l'evasió de Dunkerque. I per tant allà van carregant i salven aquests 350.000 soldats que al final els evacuen cap a Anglaterra mentre els altres estan esperant que els avions... El de Gaulle fa quatre coses per intentar atacar una mica i per intentar donar una mica de resposta, però no se'n surt. Els britànics mentrestant s'ho van mirant i els alemanys van fent en definitiva la seva feina. Bueno, ja han evacuat, ja han fet tot això. Els alemanys, quan ja han enllestit aquesta part nord, diuen, ara anem per la resta de França. Clar, l'exèrcit francès està absolutament desbordat, els alemanys han donat el tomb i estan al darrere de la línia Maginot, amb la qual cosa s'ha convertit en una línia que no serveix per res, i els alemanys continuen avançant, el Mussolini llavors s'hi apunta, però bé, això no té més importància, i el 14 de juny arriben els alemanys a París. Ràpidament el govern francès allò treu la bandera blanca i diu help, firmem la pau. I els alemanys diuen val, firmarem la pau. Però llavors ve quan Hitler vol tenir el seu èxit particular. I què fa Hitler? Diu hem de firmar la pau al mateix lloc on van firmar la pau a la Primera Guerra Mundial, a dalt d'un vagó de tren. Jo porto el vagó de tren perquè el tenim i firmareu allà. I vosaltres seureu a les cadires on van seure els alemanys al final de la Primera Guerra Mundial per firmar l'armistici. I nosaltres seurem a les cadires on vau seure vosaltres i ens vau humiliar. Per tant, us tornem la humiliació. Dit i fet, i per tant, el Bosc de Compiègne es signa a l'armistici que fa que els alemanys ocupen les dues terceres parts de França i França es queda amb l'altre terç, que és el que es coneix popularment com el govern de Vichy.
Oh,
23 de juny de 1894, el dia que a París s'acorda la creació del Comitè Olímpic Internacional. Un fet en el qual va tenir una part, diríem que fonamental, el baró Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin era de París, d'una família amb possibles, el que en diríem ara, molts calés, i que el seu pare volia que fos militar. Però el noi, quan va anar a l'escola militar de Saint-Cyr, el noi era, diguem-ho així, insensible, i aquell règim estricte i d'obediència i de tal, doncs no li va acabar d'agradar, i per tant va abandonar l'escola aquella, per l'escola militar, per anar a cursar estudis de pedagogia, que més endavant perfeccionarà al Regne Unit, on abraçarà una corrent que en aquell moment era bastant potent, el que s'anomenava el cristianisme musculós. Era una corrent fundada pel pastor anglicà Thomas Arnold i que d'alguna manera buscava la perfecció espiritual a través de l'esport, a través de la higiene. Ell va fer seves aquestes idees, va anar a França i allà ho va començar a difondre. I ho va començar a difondre creant els instituts de les escoles, creant associacions atlètiques, societats atlètiques. A l'1 de gener de 1888... com que ja havia creat bastantes, Coubertin crea el Comitè de Propaganda de l'Exercici Físic a l'Educació, que es dedica precisament a això, a organitzar jocs a les escoles. Per un millor funcionament, doncs, més endavant, una mica més endavant, crea la Unió de Societats Esportives Atlètiques Franceses, la USFSA, que dirigirà ell mateix i que publicarà una revista, la primera revista dedicada a l'esport, la Revue Athlétique, que el govern francès potencia, incloent-la en una de les dels estants de l'Exposició Universal de 1889, mentre ell està fent un viatge als Estats Units, on ha divulgat la seva idea, on veu que la idea triomfa, que enganxa la gent, i per tant li comença a agafar la idea d'una competició d'atletes de tot el món, agermanats, sense afany de lucre i només per fer l'esport aquest més popular. I és quan comença a pensar en uns Jocs Olímpics. De tota manera, s'ha de dir que la restauració dels Jocs Olímpics ja va tenir uns intents anteriors. A França, per exemple, a París, a la zona de París, es va fer durant els anys 1796, 97 i 98 el que es va anomenar l'Olimpiada de la República, en el qual les escoles franceses doncs preparaven, dintre del calendari anual, preparaven competicions i tot això. Al mateix temps, a Grècia, a Atenes, que era el lloc fundacional de tot això, entre el 1856 i el 1888 es havien celebrat quatre... havien dit olimpiades pagades per un mecenes, un tal Sapas, i, bueno, per recuperar una mica la història del que havia sigut la gran Atenes. Com que aquella USFSA que havia creat el Coubertin anava fent congressos, el 25 de novembre de 1892, durant el tercer congrés, el Coubertin, com qui no vol, deixa anar la idea aquesta dels Jocs. Durant dos anys la treballarà, i quan arribi el cinquè congrés internacional d'Educació Física, i se celebri precisament tal dia com avui, el 23 de juny de 1894, entre els molts acords que hi han, a part del de realitzar els Jocs Olímpics, el de pressionar Gran Bretanya perquè s'hi adhereixi, el d'obtenir patrocinis, crearan un Comitè Olímpic Internacional per gestionar totes les qüestions que tinguin relació amb això de l'Olimpiada. Però, clar, llavors és quan apareixen les primeres discrepàncies, no?, internes. Quin ha de ser el primer? Evidentment, Coubertin el vol fer a París, però Atenes reclama que ell històricament té la patent, i efectivament els primers Jocs Olímpics s'inauguraran a Atenes el 24 de març de 1896 i es deixarà per l'any 1900 la decisió de fer, o l'acord de fer els Jocs Olímpics a París. Des de 1896, però, Pierre de Coubertin serà nomenat el president d'aquest Comitè Olímpic Internacional que es crea allà, i ha de fer front als primers escàndols. Quan munti l'Olimpiada del 1904 a la ciutat nord-americana de Sant Louis, organitzarà uns dies antropològics perquè només competeixin aquell dia els representants de tribus salvatges i incivilitzades, cosa que avui ho fa fent la moral, i en aquell moment també la va fondre, la va ofendre, i a Londres, el 1908, quan intenta que tots els jutges siguin anglesos, amb la qual cosa hi hauria hagut una clara parcialitat. Per això, quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, el 1925, Coubertin renuncia, un cop s'han fet els Jocs d'estiu a París i els Jocs d'hivern a Chamonix, tindrà un intent d'interferir amb les Olimpiades de Berlín, però, mentrestant, el seu successor, el belga Henri de Vallet-Latour, introduirà les dones en els Jocs Olímpics i fins 1992 els Jocs Olímpics d'estiu i hivern aniran tots en un mateix paquet i es faran el mateix any. Aquell any, el 1992, el COI, el Comitè Olímpic, canviarà i farà els Jocs Olímpics d'hivern i els Jocs Olímpics d'estiu amb anys diferents per augmentar els guanys, de manera que, i fins i tot el 2010, s'implantaran els Jocs Olímpics de la Joventut d'estiu i el 2012 els Jocs Olímpics de la Joventut d'hivern. O sigui que el negoci continua. El 24 de juny de 1935, el dia que a Medellín, a Colòmbia, mora en un accident d'aviació el cantant i actor Carlos Gardel. Carlos Gardel, que en realitat es deia Charles Romuald Gardès, havia nascut a Toulouse, a Tolosa del Llenguadoc, a l'11 de desembre de 1890, es diu, perquè hi ha molta mitologia sobre tot plegat. En definitiva, el que sembla clar és que la seva mare, Berta Gardès, diríem que no va saber amb exactitud qui era el pare d'aquell noi, que va néixer a l'Hospital de la Grava, com dic, de la vila de Tolosa del Llenguadoc, i que va ser batejat com Charles Romuald. La dona aquesta va marxar, en aquell moment devia tenir alguns problemes, i va marxar cap a Buenos Aires, va emigrar, va posar aigua pel mig, va marxar cap a Buenos Aires, on va créixer el seu fill, el que va començar a ser conegut com Carlitos, un noi despert i simpàtic, que aspirava a ser ric i que als 18 anys es dedicava a fer petits treballs i cantava a les reunions en determinats garitos i tal, i va començar a ser conegut. Era un moment en el qual el tango havia començat a fer furor a París, i allà tothom sabia de cantants que havien vingut a Europa, que havien fet, així com nosaltres anàvem a fer les Amèriques, havien fet les seves Amèriques particulars aquí a Europa i tornaven a Argentina amb la butxaca plena. El Carlitos va decidir, doncs, ja implicar-se en aquest camp. Es va canviar el cognom, va canviar la S del Gardès per una L, Gardel, vés a saber per què, i va començar a cantar als cafès de Buenos Aires amb un mal nom, el Morocho, que va decantar-se clarament pel tango cançó, que en aquell moment només es ballava i d'una manera bastant així, bastant procaç a les festes particulars, no? Però, bueno, ell es va fer famós amb aquest tipus de cançó, va anar pujant, i el 1915 marca un tombant perquè en aquell moment s'associa amb José Razzano, que és un altre intèrpret d'aquest tipus de cançó, que fan un duet, un duo, i que, bueno, arrasen a tot arreu. Són els ídols, gràcies a les seves apoteòsiques actuacions al Teatro Esmeralda de Buenos Aires, començant a l'any 1917, que, bueno, els porten a la fama. Clar, però el Gardel continua pensant que anirà a Europa, farà a les Amèriques i tornarà, i el 1925 li planteja amb el seu company, amb el Razzano, li diu, bueno, escolta, anem cap a Europa, i l'altre diu, no, mira, jo estic fotut del coll, la veu se m'està anant, jo abandono el cant, i per tant tu fes el que vulguis. I això vol dir que el Gardel agafa les cames i ell solet se'n ve cap a Europa, i aquí, evidentment, triomfa. Triomfa perquè, a més, coincideix amb el moment en què es comencen a enregistrar discos i ell aquí es fa un fart d'enregistrar discos. Debut en solitari, Espanya també triomfa, debut en solitari a l'any 1925 al Teatre Apolo de Madrid, després ve a Barcelona al Teatre Goya, i a Barcelona, diguem-ne, que estableix una mena de centre logístic per totes aquestes gires que fa per Europa i que li aporten bastants calés i bastants èxits, aparentment dic, entre les dones. Per exemple, es descobreix una dona que en diuen i comencen a dir la Sombra de Gardel, que és una francesa que el segueix per tota Europa. L'ha vist actuar al Cabaret Florí de París, està, suposo, absolutament enamorada d'ell i el segueix per tot arreu. Ell, a més, ha començat a entrar al món del cinema, ha fet unes quantes pel·lícules a Argentina, unes quantes més a França, n'ha fet fins i tot alguna a Estats Units, i això, junt amb la seva veu, doncs el fa molt famós. Però, de totes maneres, es comencen a saber detalls de la seva vida privada i encara que sembli un castigador i un trapella, i va ben vestit, va ben pendiat, però es comença a saber que és un home torturat, trist, que tant en tant té crisis d'allò d'identitat, que no té amors coneguts, encara que ho disfressi, i ell, doncs, veu que ha de començar a posar terreny entre Europa i ell, no? I, per tant, decideix fer una gran gira per Hispanoamèrica, que començarà l'any 1934, i fa una gira que, absolutament delirant, vull dir, tothom se li entrega i tal. Amb un d'aquests viatges, de Bogotà a Cali, el seu avió, un F-31 de la companyia Saco, fa escala a Medellín, l'avió baixa a Medellín, i quan es torna a enlairar, just aixecat, just enlairat l'avió, just quan es comença a enlairar, fa una maniobra estranya, cau a terra, xoca amb un avió alemany que estava allà sense saber per què passava, i mora Gardel. Hi han rumors de que la caiguda de l'avió sigui fruit d'un tiroteig entre Gardel i un acompanyant, i una bala perduda va matar el pilot de l'avió, però el cert és que el vent va fer perdre el control al pilot, pel que sembla. A més, per acabar de rematar-ho, apareix un cantant encaputxat d'una veu que sembla molt la de Gardel i que també té un cert èxit a tota Hispanoamèrica, amb la qual cosa es pensa que va poder sobreviure Gardel, però que va quedar desfigurat, i aleshores, per no decebre els seus fans, doncs va continuar fent-ho així, amb una caputxa. El cert és que el 24 de juny de 1935 queda com a data oficial a la mort de Carles Romuald Gardès, originalment, i que va acabar sent el Zorzal, Carlos Gardel.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.